Renfe, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. La pilota començarà a rodar al Parc dels Prínceps a les 9 de la nit, però el PSG-Barça va començar a jugar-se ahir a la sala de premsa. 24 hores després encara li donem voltes a què pretenia Luis Enrique, que normalment no alimenta polèmiques, com diu ell, quan va proclamar-se amb rotunditat millor representant de l'estil Barça. Més o millor representant de l'estil Barça que Xavi. Pretenia reivindicar la seva etapa al Barça, passar alguna factura pendent, pretenia postular-se per tornar, fins i tot hi ha qui ha vist una trampa tàctica per provocar que avui Xavi surti a demostrar que ell és l'autèntic abanderat de l'estil Barça i envia l'equip més a dalt que mai perquè així Mbappé pugui tenir els espais que necessita per ser letal. En fi, que Xavi després va estar al·legant en la resposta i audaç quan va mirar de traspassar la pressió de l'urgència per guanyar la Champions a Luis Enrique. La prèvia ha estat molt animada i és d'agrair, però el que realment compta passarà a partir de les 9. Arribat el dia, el PSG i el Barça, Xavi i Luis Enrique es veuen les cares en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. El PSG perseguint la seva primera Champions, el Barça que torna als quarts de final 4 temporades després. El Barça pendents de si Christensen i De Jong entren a l'11 inicial, el PSG que té la baixa en defensa de Hakimi. Veurem com recomposa la línia defensiva Luis Enrique. El que la IFI no va assistir al sopar de directives, hi ha tensió entre el Barça i el PSG, 2.000 seguidors del Barça acompanyaran l'equip aquesta nit al Parc dels Prínceps. De seguida estem amb una àmplia prèvia d'aquest partidàs. També avui a les 9 de la nit es juga l'Atlètic de Madrid Borussia Dortmund. El tiempo de juego a la Cope arrenca a un quart de nou. Ahir el Real Madrid i el City van empatar a 3 en un duel ple d'alternatives que deixa l'eliminatòria oberta per la tornada de dimecres que ve a l'Etihad. Partit que, per cert, es perdrà Tchouaméni, que va veure groga només començar el partit. En l'altre partit disputat ahir, també empat a 2 entre Arsenal i Bayern de Múnich. Tenim dia i hora pel Girona-Barça de Lliga. Jugarà el dissabte, dia 4 de maig, a 6:45 de la tarda a Montilivi. A l'Espanyol sentirem avui Jofre, un dels destacats de la victòria davant de l'Albacete. La selecció espanyola femenina supera 3-1 a la República Txeca. 2 partits, 2 victòries per les de Tomé en la classificació per la Euro 2025. En bàsquet, el Joventut confirma Dani Miret com a tècnic fins al 2026. L'han presentat aquest matí. I en tenis, Alcaraz causa baixa a Monte Carlo i Rafa Nadal es prova aquesta tarda al Tenis Barcelona per veure quines són les sensacions de cara al Godó, que arrenca ja la setmana que ve. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si signeu l'empat. Sí que el signeu al 75%, no al 25%. En clau Girona, voldríeu que tornés Oriol Romeu? Heu votat que sí al 60%, que no al 40%. I en clau Espanyol, qui ha de jugar per Puado contra el Leganés? Aposteu per Pere Milla al 18%. Per Keita Balde, el 24%, la majoria per Gaston, el 58% dels que heu votat. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota que més ens agrada, és la pilota de les estrelles, ja roda Esports Cope. Viajar a Asturias es bajar el ritmo, porque en Asturias el tiempo se detiene y desconectas de verdad. Y con la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid, Valladolid y León, el paraíso natural está más cerca que nunca. Aprovecha y date un homenaje en Oviedo, que este año es capital española de la gastronomía, y visita el Museo de Fernando Alonso o visita la laboral Ciudad de la Cultura en Gijón. Las opciones son 1000 y están todas en turismoasturias.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
¡Blanco! ¡Blanco!
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Aunque no lo acepte, habrá gente que piense que eres favorito, gente que no. A mí eso es que me preocupa tampoco. ¿Qué pasa? ¿Vas a perder algo por ir de favorito o no? Favorito, en cuanto empiece a rodar el balón, veremos quién es el favorito. El que se consiga imponer, el que tenga más el balón, el que genere más ocasiones, el que presione mejor, el que sea más intenso en esa presión, el que sea más agresivo, el que sea más efectivo, el que domine las áreas. Eso es lo que me preocupa. A mí, que me pongan el rol de favorito o no, al revés, casi prefiero que me pongáis como víctima.
No és una estratègia quan dic això. O sigui, ho penso de veritat, que penso que són ells els favorits, que ens han tret a Dembélé, que han gastat molt més que nosaltres, que tenen un equip de fa molts anys fet per guanyar la Champions. És l'objectiu principal d'aquest club. Els conec bé, són de Qatar. Els conec molt bé i aquest és l'objectiu principal d'ells. El nostre no.
Doncs aquesta és la batalla psicològica que estan mantenint a la prèvia del partit Xavi i Luis Enrique. Luis Enrique i Xavi. La batalla futbolística començarà a partir de les 9 al Parc dels Prínceps. El president del Barça, Joan Laporta, des d'allà ha exposat les seves sensacions prèvies al partit a Barça One.
Hace ya muchos años que no llegábamos a cuartos de final, con muchas ganas de jugar el partido, creyendo en nuestras posibilidades. La verdad es que hay un gran ambiente, los jugadores están muy motivados, muy esperanzados y creyendo en nuestras posibilidades. Los veo muy concentrados, muy motivados, muy unidos. Además, son conscientes de la importancia de estos cuartos de final, de lo que significaría para el club, para el equipo, el pasar a semifinales. Los veo realmente muy unidos. Además, veo también al entrenador pues muy convencido de nuestras posibilidades. Los jugadores creen en ellos mismos, creen en el equipo, y eso hace que nosotros creamos en ellos, ¿no? Yo al menos creo mucho en ellos y soy de los que, vaya, yo no cambiaría ningún jugador nuestro por alguno de los otros.
És el missatge de Joan Laporta d'aquest matí des de París. Nosaltres ara marxem cap allà per buscar com estan els equips. Comencem amb el Barça. Estem a l'hotel de concentració del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Hem sentit a Laporta. Tu l'has vist en algun moment aquest matí, no?
Sí, perquè hi ha molt moviment aquí a les portes de l'hotel del Barça, a escassos 500 metres de l'Arc de Triomf, i hem vist entrar i sortir representants de jugadors, els ajudants de Jorge Mendes, que ja saps que porten futbolistes claus com Cancelo, Joao Félix, Lamine Yamal, Bale, que és l'únic que no ha viatjat, perquè ja saps que Gavi sí que ha vingut aquí a fer pinya amb els seus companys. Laporta sortia a passejar fa una estona, però ja ha tornat per amb la resta de l'expedició, la directiva, i a qui no hem vist és a Xavi Hernández, sí que a part del seu staff tècnic han sortit a estirar les cames, també el doctor Pruna amb els metges del primer equip, però Xavi estava tancat a l'hotel de concentració. Per ell és un partit clau, és el primer partit de quarts de final de Champions que dirigeix, i venen dues setmanes transcendents pel Barça i pel futur de l'entrenador, perquè ja saps que des de fa unes setmanes hi ha pressions a dins perquè continuï, també públicament tant Juste com Laporta han dit que volen convèncer-lo. Xavi, ara mateix, a dia d'avui, no descarta seguir, en funció, això sí, de la imatge, de l'equip i dels resultats en aquesta eliminatòria, en el clàssic del 21 d'abril, però per Xavi és molt important saber si aquesta insistència del club va de debò, si pensen en projecte o es tracta de corrent motivada pels resultats. En qualsevol cas, Xavi concentrat, no ha volgut entrar en la guerra, en la batalla de l'estil que ahir va provocar Luis Enrique a la seva roda de premsa, i et diria, Joan, que l'ambient que palpo entre el vestidor, entre els familiars, entre la gent de l'entorn del Barça, és que són optimistes, que hi ha confiança en que poden superar aquesta eliminatòria contra l'equip de Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain.
Molt bé, doncs escolta, fem la Loto Xavi ja, sense esperar més, que aquí la clau, Helena, radica en saber si Christensen i De Jong estaran a l'equip inicial aquesta nit o no?
Jo crec que un dels dos. Crec que un dels dos et faré la loto, Xavi, li he estat donant voltes, la veritat que no donen cap pista, però el que sí que sabem és que abans del partit rebran l'alta mèdica tant Pedri com De Jong. Gent que ha estat a l'entrenament ahir em deien que els va sorprendre bastant com va exercitar-se Joao Félix, que el van veure en plena forma, tot i que jo crec que Xavi el guardarà com a revulsiu a la segona part. Per exemple, contra les Palmes va ser clau per la victòria, perquè el Barça guanyés per la mínima contra el conjunt de García Pimienta. Tenint en compte que rebran l'alta mèdica De Jong i Pedri diria que no tindrà ni un minut, una possible alineació de Xavi Hernández estaria formada per Ter Stegen en porteria, Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo en defensa, De Jong, Sergi Roberto i Gundogan al mig del camp, Lamin, Lewandowski i Rafinha a la davantera. Lamin Yamal és la primera vegada que trepitja París i avui, si marca, es pot convertir en el golejador més jove de la història de la Champions, un altre rècord que pulveritzaria el davanter de 16 anys. Deixa'm explicar-te també que Lewandowski, que també ha de ser una de les claus del partit, m'expliquen que arriba en un punt òptim de forma. Es veu que aquest cap de setmana ha fet proves físiques fora del club. A nivell extern té un preparador amb qui treballa cada 4 a 6 setmanes i, pel que em deien, no ha fallat cap test muscular, que té tota la musculatura a un ritme altíssim, el millor punt de la temporada i que, a més, no només físicament, també mentalment es troba en un gran moment i molt confiat, igual que la resta de l'equip, que poden superar aquests quarts de final i plantar-se a unes semifinals. Et diria que hi ha ambient de molta confiança, sense por, i ho deia Xavi, Ho deia Xavi fa unes setmanes i ahir ho reafirmava. És el moment de somiar.
Molt bé. Recorda'm una vegada més els apercebuts, que és un tema important de cara a la tornada, Helena.
Sí, perquè fa por, Apercebuts, n'hi ha fins a 7. 7 jugadors que són importants, a més, que si veuen targeta groga es perdran la tornada, que és dimarts que ve a Montjuïc. Araujo, que per cert torna ja recuperat de la sobrecàrga, Lamine Yamal, Christensen, Sergi Roberto, De Jong, Ferran Torres i Joao Félix. Per tant, hauran d'anar amb compte aquesta nit al Parc dels Prínceps. No s'espera pluja, encara hi ha unes 2.000 entrades disponibles. Té capacitat per 48.500 espectadors. Del Barça n'hi haurà uns 2.000. I estava veient una mica els titulars de la premsa d'aquí de París, Joan, que per cert fa un sol espectacular i tenim 15 graus ara mateix, i Le Parisien centra el seu titular en Mbappé. Per Mbappé, la primera noche del fin de la història, i l'equip simplement convida el PSG i el Barça a donar un bon espectacle aquesta nit al Parc dels Prínceps.
Molt bé, doncs ens ho explicareu des d'allà. Condis, molta sort, gràcies, que vagi molt bé,
Perfecte, saps que no hi ha hagut dinar de directives, que va ser ahir un sopar, però el titular, Joan, és que Nasser Al-Khelaifi va plantar la porta i els seus directius, que esperaven la seva presència en les hores prèvies a aquest sopar en un restaurant espectacular a prop de l'Arc de Triomf. L'excusa que va donar Al-Khelaifi és que ahir era la fi del Ramadan, que acabava el Ramadan, i que estava amb la seva família celebrant-ho.
Les relacions és evident que no són bones entre el Barça i el PSG.
No.
Gràcies, Helena.
No, gens. Una abraçada.
Així està el Barça. Busquem ara com està el rival, el PSG, amb el Dani Gil, també des de París. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, que imagino que el principal mal de cap de Luis Enrique a les últimes hores és com resol la baixa de Hakimi, no?
Sí, sens dubte és una baixa important. Achraf Hakimi, que no estarà per sanció contra el Barça. També estan fora de la convocatòria Kimpembe i Mukiele per lesió, tot i que són dos futbolistes més residuals per Luis Enrique, amb la qual cosa no són tan importants de cara al partit d'avui. Els futbolistes descansen en aquests moments a la ciutat esportiva de Poissy, a 30 quilòmetres de París. Està previst que surtin una mica abans de les 7 de la tarda en direcció cap al Parc dels Prínceps, on els espera una gran rebuda per part dels aficionats i tot l'equip important a punt. Veurem qui ocupa finalment aquest lateral dret, si Marquinhos o Zaire Emery. Luis Enrique també va jugar una mica a la distracció ahir amb la presència de Danilo en roda de premsa, per tant cal de resoldre aquest dubte si aquesta nit el portuguès és titular a l'eix de la defensa o si finalment ho és el brasiler Lucas Veraldo, i en principi tot apunta que qui acompanyarà Dembélé i Mbappé a l'atac serà Kang In Lee, perquè Barcola surt d'una lesió muscular i encara no té el ritme competitiu adequat per afrontar un partit d'aquestes característiques com a titular, per tant esperarà el seu torn a la banqueta.
Quina és la teva aposta, per tant, Dani? Quin és el teu possible 11?
Doncs Donnarumma en porteria, línia de 4 en defensa, Marquinhos, tinc el dubte de si Danilo o Lucas Beraldo, va despistar i Luis Enrique amb el fet de sortir amb Danilo a roda de premsa, Lucas Hernández i Nuno Mendes, al mig del camp Fabián Ruiz, Vitinha i Zaire Emery, i a l'atac Dembélé, Mbappé i Kangin Lee.
Perfecte. Ahir ens destacava, hi ha futbolistes que coneixem perfectament, però ahir el José Cobos ens destacava la figura de Vitinha, que és un futbolista fonamental per aquest equip, no?
Sí, està jugant amb molta regularitat, contribuint amb gols i assistències al mig del camp. És un dels teòrics titulars de l'equip de Luis Enrique, tot i que l'entrenador asturià sempre defensa que li agrada tenir plantilles àmplies de 22 futbolistes que se sentin importants en tot moment, però a l'hora de la veritat Vitinha és un dels 11 escollits i, evidentment, aquesta nit serà titular al Parc dels Prínceps contra el Barça.
Molt bé, Dani, t'escoltem després del Tiempo de Juego des del Parc dels Prínceps. Que vagi tot molt bé.
Gràcies, Joan. Una abraçada. Bona tarda.
Que vagi bé, Dani. Bona tarda. Recordo que l'àrbitre del partit, per completar la fitxa, serà l'anglès Anthony Taylor. Nosaltres ara fem una pausa i després tornem per parlar de la batalla per aixecar la bandera de l'estil, que està marcant la prèvia.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La salsa de la prèvia d'aquest PSG-Barça la va provocar Luis Enrique amb aquesta declaració quan li pregunten qui representa millor l'estil Barça, si Xavi o ell.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta. Mirar en títulos. Mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Ah, evidentemente... Hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
Bé, és Luis Enrique. Crec que el coneixeu també vosaltres, el conec molt bé. De fet, tinc molt bona relació personal. Per mi és un dels millors entrenadors del món. Els dos busquem el mateix. I el fet de l'ADN Barça, doncs podem presumir de que Luis Enrique és ADN Barça, evidentment Pep, fins i tot Miquel Arteta i nosaltres. Quatre entrenadors que estem... a quarts de final de Champions amb ADN Barça. Jo crec que és això. No cal competir de si ha guanyat més la possessió 2%. O sigui, jo crec que busquem el mateix.
L'ADN Barça, ai, l'ADN Barça. Què és l'ADN Barça del que tant es parla? Tenim al telèfon a Paco Seirulo, que ha estat treballant al club al Barça 46 anys. Acaba de publicar un llibre que porta per títol precisament ADN Barça. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, disfrutando de un día maravilloso aquí sí. En Barcelona, afortunadamente. Sí,
sí. Un día maravilloso que vamos a ver cómo acaba en Blaugrana, que no veas el partido que tenemos esta noche, Paco, ¿eh?
Bueno, ganen unos otros, siempre el Barça seguro que lo va a hacer bien en este partido. En Europa siempre la gente se mete, quiere y eso es fundamental para que sea bonito lo que vamos a ver esta noche.
Bueno, oye Paco, ¿se echa en falta la vida en el Barça después de tantos años en el club o qué?
Evidentemente, yo me he pasado allí la vida de 8 de la mañana a 8 de la noche en los últimos 8, 7, 8 años. Y claro, evidentemente, estar en casa y dando vueltas y... Bueno, el libro me ha servido mucho para estar ocupado en estos días y ahora inventarle otra cosa. Alguna cosa tengo que hacer, evidentemente.
Claro que sí. Oye, el libro se titula, como hemos dicho, ADN Barça. ¿Qué es el ADN sí. Barça, Paco? A ver.
Mira, tiene muchas interpretaciones. Yo, en todo el tiempo que estaba en el Barça, siempre se ha hablado del Barça, y yo he buscado documentación siempre y no he visto nada. He estado en la antigua Masía buscando documentos, si había, si alguien había escrito sobre ello, y es una nebulosa. No se sabe, si se sabe, parece ser que es una determinada forma de jugar muy especial, que consiste en pasarse mucho el balón. Luego hay interpretaciones distintas de eso. Yo pienso que realmente toma un cuerpo real de concepción ya más o menos seria, o más serias, por supuesto, con la llegada de Johan. Johan fundamenta su juego en un pilar de tres patas, que dice que hay que jugar de cara al pie y al primer toque, y desarrollando eso, aparece el juego del Barça que hizo Johan y nadie lo puede imitar. Pero el ADN Barça no es exactamente un sistema de juego. Tú puedes jugar cualquiera de esos sistemas con ADN o sin ADN. ¿Qué es el ADN? Pues yo pienso que es esta forma de pasarnos el balón, de relacionarnos en el espacio de juego de una determinada manera, que tiene ese fundamento en esa trilogía de jugar de cara al pie al primer toque.
Ya. Oye, Paco, al Barça le ha ido muy bien jugando de esta manera en los últimos años. Cuando los resultados no acaban de acompañar, hay gente que surge el debate de que no, el sistema, esta forma de jugar está obsoleta. ¿Está caducada esta forma de jugar, Paco? ¿Hay que jugar con más intensidad, con más músculo, tal?
Se puede jugar. Lo bueno que tiene el fútbol es que es como es universal. Y es tan endémico de cada sitio. Si en vez de esa trilogía de cuestiones que tenemos aquí en nuestra cultura en Cataluña, de cara al primer toque que nos dio Johan y nos lo aclaró todo, tienen otros argumentos, pues juegan a un sistema. Y si el sistema es conveniente, el sistema significa que ya tienes unos determinados movimientos, las líneas tienen un determinado número de jugadores, se juega de adelante a atrás y pocas veces de derecha a izquierda. Se juegan pases largos al espacio en vez de al pie, etcétera, etcétera. Todas esas cosas es otra forma de jugar que ahora está más en boga en muchos sitios porque desconocen esta esencia nuestra.
Ya.
Y entonces no han sido formados en esta cultura. Yo creo que eso es lo que nos identifica. Y no es el ganar o perder. Significa es cómo ganas o cómo pierdes. Y sobre todo, este juego es un juego socioafectivo fundamental. O sea, el respeto, el cariño y la confianza que tienes que tener en el compañero no se da en ninguna de las otras formas de jugar. Porque sabes que tanto cuanto hagas tú con el compañero va a hacer tanto para ti, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa, es un juego socioafectivo excelso, ¿no?
Paco, para jugar de esta manera es muy importante la formación, haberlo aprendido. Por eso, cuando llegan jugadores jóvenes formados en la Masía al primer equipo, interpretan mucho mejor este juego que muchos de los que vienen de fuera, ¿no?
Evidentemente. Es un lenguaje, es una forma de comunicarse con el balón. Y entonces, de comunicarse con el balón, ¿cómo te comunicas con el balón? A través del pase. Y Johan nos dice cómo tenemos que pasarnos el balón. Y luego eso, además, pues va diciendo a partir de cuando ya eres capaz de hacer eso, otros conceptos que son un poco más complicados, que emanan de esta forma de jugar y de estos conceptos que son socioafectivos, ¿no? De las relaciones necesarias de afecto que tienen que tener los jugadores. Sí. Por eso en el libro pongo una foto que no sé si la conocéis. Es de Xavi y Andrés, que van de espaldas, que acaban de entrenar y se van a la concentración. Sí. Y Xavi lleva la camiseta por detrás, puesta por encima de la suya, de Xavi, tiene la de Andrés y Andrés la de Xavi, sin quererlo. O sea, no lo han pensado, ha dicho, dame. O sea, yo soy tú y tú eres yo, ¿sabes? Eso es lo maravilloso que tiene esta forma de jugar, que muchos la confunden exclusivamente con ganar de una manera que es dar más pases y jugar horizontal o jugar atrás. Y no, atrás nunca, no sé qué. Entonces, claro, si no entiendes la esencia, no puedes hacer juicios de valor de este juego.
Oye, ¿te ha sorprendido Luis Enrique de ayer? Que le preguntan, ¿quién representa mejor el estilo ADN o el estilo Barça?
Sí,
¿Y tú no, o Xavi? No. Dice, yo.
Sí, no lo oí, pero me lo han contado ya tres veces hoy. Y que yo tengo más, he ganado más, no sé qué, sí, algo así.
Sí.
Bueno, cada uno dice lo que quiere, evidentemente.
Sí, pero ¿te parece que Luis Enrique representa mejor esa forma de jugar al fútbol que Xavi?
Es que no lo sé, yo tendría que ver el entrenamiento, porque es que además los jugadores luego lo interpretan algunos de una manera y otros de otra. Si se entrena de una determinada manera, los jugadores interpretan de una determinada manera, que nunca sucede así, porque afortunadamente si no estás mucho tiempo con los mismos jugadores y se han formado los jugadores que tú tienes en esta idea, ninguno de los dos juega al fútbol Barça. Es un lenguaje y tienes que aprenderlo, un idioma que tienes que aprenderlo, y unos sentimientos que tienes que aprenderlos, y a través de eso te comunicas. Sí. No es que ganes muchas cosas o ganes menos cosas.
Ya. Paco, te agradezco mucho que nos hayas atendido, te mando un abrazo muy fuerte y hasta otro, un abrazo fuerte.
A vosotros, hasta luego.
Adiós. Tornem a París. Desde allá, Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La Torre Eiffel, cel blau, núvols blancs, dia primaveral aquí a París. La imatge, a l'esquerra de la torre, la cara de Luis Enrique mirant cap a la seva esquerra. A la dreta de la imatge, la cara de Xavi mirant a la torre i la processió que hi va per dins dels dos entrenadors. I la pressió que té Luis Enrique per eliminar el Barça. Luis Enrique, que va guanyar tot amb el Barça com a entrenador, amb una plantilla que va arribar al més alt el 2015 amb el triplet, gràcies en part a que Xavi, al mes de gener, va aturar un gran enfrontament de Messi amb Luis Enrique. Xavi va intermediar, li va salvar el cap. Bartomeu va convocar eleccions i es va aprofitar també del triplet per guanyar les eleccions. La cara de Luis Enrique és l'habitual quan es riu del món, quan és arrogant, quan és desafiant, quan és xulesca. La de Xavi és la de pòquer, de tranquil·litat, de saber que ell no té la pressió, de dir que es porten molt bé, cara de bon nen, Xavi, davant la cara de pillastre, d'entremaliat, de Luis Enrique, traducció de travieso. Les dues cares i al mig la Torre Eiffel, sota el cel de París. I avui no acabarà tot. Dimarts 16, les dues cares es creuaran a l'estadi olímpic de Montjuïc de nou.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida seguim parlant el nostre debat d'aquest PSG-Barça, però avui també es juga a la mateixa hora l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund. Busquem l'última hora d'aquest partit amb el Javi Gómez. Javi, hola, buenas.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes. Pues mira, me pillas ahora mismo en la taberna del capitán a la triste, donde se está produciendo la típica comida de directivas entre Enrique Cerezo, el presidente del Dortmund, y las comitivas. Y la verdad que acabamos de hablar con Cerezo hace un ratito y está bastante confiado en que el Atlético de Madrid pueda sacar hoy un buen resultado. Sabe que no va a ser fácil porque el Dortmund es un buen equipo. Ha negado que sea la perita en dulce de esta Champions. Dice que no hay peritas en dulce, que si las conocíamos los periodistas, evidentemente en esta Champions parece, como decía ayer Simeone, que es el equipo más intenso y que no lo va a poner nada fácil. Y en cuanto a lo deportivo, ya ha salido la lista de convocados a eso de las 2 de la tarde, cuando se concentraba el Atlético de Madrid. Mario Hermoso, Memphis y Lemar quedan fuera por lesión. Y una gran duda, un jugador importante en el Dortmund que ayer estaba indispuesto, que no pudo salir a la rueda de prensa, es el mediocentro, es Emre Can, que entrenó con los mínimos, y vamos a ver si puede llegar el partido. Se prepara ambientazo a partir de las 7:30 en el Estadio Metropolitano y vamos a ver si podemos dar suerte al Atlético de Madrid.
Gràcies, Javi, per aquesta connexió des de la cava baja de Madrid. Cop d'ull el que va passar ahir. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que no va tenir treva, el partit entre el Real Madrid i el City, alternatives, gols, 3-3, un partit que va respondre a les expectatives,
Partidàs, sí senyor, ahir en majúscules, 3-3 al Bernabéu, en tot per decidir el pròxim dimecres a Manchester. Real Madrid i City ens van regalar un dels partits d'aquesta Champions. El conjunt blanc es va sobreposar el gol de falta de Bernardo Silva, minut 2, en remuntant per la via ràpida, i només va necessitar 114 segons per posar el 2-1 amb les dianes de Rubén Díaz, amb Roya Porta i Rodrigo. El partit estava en volia al Madrid abans del descans, però a la segona part es van enfonsar les il·lusions locals amb dos golaços de Foden i Guardiol des de fora l'àrea per capgirar el marcador a 20 minuts del final. A partir d'aquí al Madrid només li quedava l'èpica, un clàssic, i en un final d'orgull Valverde va deixar el 3-3 definitiu amb un remat de volea, assistència de Vinícius, que va deixar satisfet a Ancelotti.
Ha sido un partido, un resultado que creo correcto por lo que han hecho los dos equipos. A nosotros tenemos la idea de plantear el mismo partido, con mucha presión, con muchos duelos, a ver qué pasa.
Un empat que va deixar més lectures, com la de Rüdiger frenant en seca Haaland, la baixa d'última hora de Kevin De Bruyne per problemes estomacals o l'estat de la gespa del Bernabéu. Sobre aquest tema, Guardiola va incidir a l'acabar el partit, primer a Movistar i després en roda de premsa tirant d'ironia amb el famós sostre del Santiago Bernabéu.
A mí me gusta ver el cielo, la verdad, pero ahora solo la verdad que el estadio queda impresionante, la que es un estadio de fútbol. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de, en el próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido.
No os lo tomes mal, que el presidente no se lo tome mal, ni la gente de Madrid, que no se lo tome mal. El campo es espectacular. Es solo que la hierba en Madrid siempre ha tenido, yo recuerdo cuando jugaba, un césped increíble. Era una moqueta, era una alfombra. Hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán, vamos.
El techo,
no creo que sea un problema.
El techo retráctil, Joan, aquest techo, aquest espectacular sostre de l'estadi.
És veritat que la gespa no estava bé.
No estava bé. No ho vam veure a Rodri, la millor versió del migcampista del City. De cara a la tornada, números, tema números dels últims 30 partits del City a Europa. L'Etihad, 28 victòries i 2 empats. Tchouaméni va veure la groga per una falta als 38 segons i serà baixa per sanció a Manchester. Camavinga, Vinícius i Bellingham també estaven en alerta, però sí estaran per la tornada de dimecres.
Empat al Bernabéu i també en l'altre partit empat a l'Emirates. Arsenal 2, Bayern de Múnich 2. Mínima pausa i després el debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. Vinga, obrim el debat amb el Miguel Rico. La Miguel, bona tarda.
Bona tarda, senyor.
Bona tarda, i ens acompanya també l'abogado Jacinto Vicente. Hola, Jacinto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre. Ha estat animada la prèvia, Miguel, ¿eh? Luis Enrique va donar un bon titular i ens ha animat la prèvia d'aquest gran partit, ¿eh?
Sí, no calia tampoc.
Sí, home, mai està de més, mai està de més.
Bueno, sí, està bé que els entrenadors animin les rodes de premsa amb titulars i fugin dels tòpics. Aquesta, tot i que potser tingui raó, no calia posar-li el dit a l'ull al Xavi, però bueno, pel que va passar a la roda de premsa no dependrà el resultat del partit.
Sí, sí.
Seran els futbolistes que han de traure les castanyoles del foc als seus tècnics i demostrar quin dels dos està en condicions d'accedir a semifinals de la Champions.
Per què creus que ho va fer, Miguel? Que circulen moltes teories, perquè Luis Enrique és evident que tenia ganes de contestar aquesta pregunta, perquè si no, ell moltes vegades fa servir la fórmula aquella de no alimento polèmiques i a altra cosa, però ell tenia ganes de respondre.
No ho sé, hi ha moltes coses que poden ser possibles. Una, la primera és més fàcil, reivindicar la seva etapa a Barcelona, que potser que no estigui satisfet de com es va valorar. I després hi ha una altra més encaragolada, diguéssim, que seria que el Barça, en principi, no té entrenador l'any que ve.
Sí.
Ell té contracte amb un altre club. Sempre es podria negociar si el Barça volgués reincorporar-lo i està venent les seves qualitats. Més ADN Barça que jo, ja. No en trobareu cap.
Sí, sí, está bien. Jacinto, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que también fue un poco captar la atención, ¿no? O sea, un poco imitar a lo que hacía en sus tiempos, o hace Guardiola, de cuando se le estaba preguntando por la presión, por tal. Igual fue un poquito desviar el tema, de decir, capto yo la atención y dirijo un poquito el tema, no tanto por si tenemos presión y tal, sino por el debate con Xavi. Entonces Xavi, yo creo que luego lo entendió así, porque cuando luego a él le preguntaron, un poco en lo que contestó es que bueno, que quizás Luis Enrique era así, que luego la presión del partido ha tenido el PSG por el tema del gasto. Yo creo que fue un poquito, los dos iban un poco a ver quién se quitaba un poco la presión encima.
Sí, sí, sí que es veritat que Miguel, Xavi va estar la gana en la resposta, però també va tirar les seves pulletes, eh?
Sí, però ho va dosificar. Va estar, jo crec que va estar bé, Xavi, de les vegades, que ha estat millor amb una roda pensa, perquè no, les cosetes que havia de puntar les va dir en diferents respostes. Luis Enrique va deixar anar totes les canonades amb una intervenció i Xavi va ser més discret. Però vaja, insisteixo, tot això són focs artificials. La veritat és començar a escriure avui el nom.
Doncs vinga, anem aquí, va, Miguel. Què pot passar a partir de les 9, que a veure qui realment aixeca més amunt avui la bandera de l'Arena de Barça, si Xavi o Luis Enrique? A veure.
Jo he de dir, en primer lloc, que em sembla més igualat el partit avui que el dia del sorteig. El dia del sorteig em sembla més favorit el PSG que el Barça, encara que avui em sembla més favorit. Però donat que el Barça els últims partits ha guanyat en consistència defensiva, resulta bastant complicat fer-li un gol, bueno, sempre és un bon aval per enfrontar una eliminatòria dels partits i tenir l'avantatge de jugar a casa. Però en tot cas, jo crec que per continuar endavant s'ha de marcar els dos camps, perquè si et fan una diferència de dos gols, jo crec que és molt difícil remuntar-la. Aquestes ja sabem que una vegada va passar, en certa ocasió, amb el Luis Enrique, entrenador del Barça, precisament, es va perdre 4-0 a París i després es va guanyar 6-1 a Barcelona. Per això passa una vegada a la història. No podem confiar en els miracles, i el Barça haurà de jugar molt i molt bé dos o tres partits seguits per continuar. O sigui, el partit de Lliga, el partit d'avui de Champions, el de Lliga i una altra vegada de Champions, per poder continuar, perquè no serà suficient amb jugar partits correctes. Has de estar de notable per amunt.
Sí, sí. Yo comparto esta sensación que tiene Miguel, ¿eh? Jacinto, también tengo la sensación hoy de que el partido puede estar más igualado que la que tenía el día del sorteo, pero muchas veces me pregunto también si igual me estoy autoengañando, no lo sé.
No, sí que da esa sensación de que ha cambiado un poquito la percepción. Lo que pasa es que yo sí que tengo la sensación de que el Barça, como sea, debe de intentar venir sin perder. O sea, ya un 2-0, como decís, sería ya para mí prácticamente definitivo, o un 3-1, una diferencia de dos goles, me refiero. Pero incluso un perder por uno pondría muy complicado la vuelta, porque le permite jugar al PSG como quiere, con más espacio. Este Barça mucho más joven, con jugadores más inexpertos, remontar dos goles en Europa, un PSG, o sea, tener que ganar 2-0, 3-1 sería complicado. Entonces, yo creo que hoy el partido, se habla mucho de que es una eliminatoria de 180 minutos, hay que tener cabeza y paciencia, y es verdad, pero a mí me da la sensación de que hoy es un partido donde se puede, aunque sea con una diferencia corta, decidir muy, muy, muy mucho la eliminatoria.
Si se decide, ¿crees que se va a decidir en favor del PSG? ¿O ves al Barça capaz de salir de allí con un resultado muy favorable?
No, a día de hoy, si se decide, tiene más pinta de que se decida a favor del PSG. Lo que pasa es que, bueno, en el fútbol nunca se sabe. Pero, claro, juegas en Francia. Se está preparando una especie de infierno allí con los ultras. Tengo cierto temor al arbitraje allí. El tipo de árbitro Taylor es un árbitro bastante que deja jugar, muy a la británica. Si hoy se deja jugar y se permite, digamos, un juego un poco más intenso, esto no favorece al Barça. Entonces tengo la sensación de un partido donde si sale mal, va a salir mal perjudicant el Barça.
Ja. Una referència al partit d'ahir, Miguel, que va ser un molt bon partit, molt entretingut, molt divertit de veure, i el Real Madrid, una mica el de sempre a Europa, no? Hi va haver un parell de moments al partit al principi, sobretot i a la segona part, que semblava que el City el podia matar i no hi ha manera.
El Madrid no està mort ni enterrat mai. Mm. Fins que fan el sorteig de l'altra ronda, no està eliminat.
Jo dic fins que surten de la dutxa, però jo veig que tu vas encara més enllà, eh?
Sí, sí, bueno, aquesta vegada el sorteig ja està fet, però vull dir que fins que no han passat uns dies i entrenadors que estan eliminats, no ho estan. Sempre són capaços, a la Champions ho han demostrat.
Sí, sí.
Tota la vida, que tenen més vides que un gat. Mm. Bueno, està bé. Jo, de fet, vaig sentir després el postpartit en diferents televisions i emissores de ràdio, i la gent està encantada. Sembla, si no sabies el resultat, sembla que el Madrid havia guanyat 3-0.
Yeah.
De manera que aquesta és una forma d'enfocar les coses que aquí a Barcelona no sap fer. A mi em va semblar que la gent estava encantada amb un empat a casa i que tenien totes les esperances de guanyar el Camp del City, que és possible, però també dic que és bastant complicat perquè el City ahir en 3-4 baixes importantíssimes va ser capaç de fer-li 3 gols al mateix del seu estadi. I és veritat que si no arriba a dins de l'àrea Joan, et pot fer 3 gols com ahir des de fora de l'àrea. Sí. Amb la qual la seva capacitat d'encert es multiplica exponencialment. Té moltíssimes solucions i crec, a diferència del que deia abans del Barça, que ara sí que és més favorit el City del Madrid.
Jacinto, tu rematas.
El Madrid, per exemple, jo he oído, ¿no? Tiene mucha suerte en Champions, los goles de rebote. Sí, pero hay que tirar. O sea, yo, por ejemplo, y siempre me pasa con el Barça, ¿no? Que hay muchas veces que quieren llegar con el balón hasta dentro de la portería. Entonces, esa necesidad o del City ayer de decir, bueno, pues no llego, no soy capaz de poner el balón a Haaland dentro del área, pues voy a chutar de fuera. Entonces, esa capacidad muchas veces la he hecho en falta en el Barça. Entonces, el Madrid es cierto que tiene una especie de liturgia, suerte con la Champions, que es curiosa, pero también es verdad que tienen ese físico y luego esa capacidad de al menos buscarlo, que igual yo me gustaría. O sea, me gustaría que de vez en cuando se chutara fuera del área, que de vez en cuando no se jugara aquí en el Barça tanto a intentar entrar con el balón hasta el final. Hay aspectos que yo creo que en un partido como el de ayer te marcan. Entonces, hoy lo mismo. O sea, hoy va a ser un partido donde, como el Barça quiera jugar demasiado controlado, va a perder balones y va a facilitar la contra. Pues ayer era ese partido, incluso Guardiola pecó de esto, de seguir su filosofía muy, muy hasta el final. Cuando va ganando 2-3, sigue con ese riesgo, con la defensa exponiendo bastante. Entonces, es ese tipo de partidos entre Madrid y el City que hace que la vuelta sea difícil de prever, porque es que es verdad que el Madrid se puede tirar 80 minutos encerrado en su área, pero en dos contras hace dos goles. Entonces, va a ser difícil de pronosticar.
Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment, eh? Jacinto, Miguel, moltes gràcies. Parlem.
A vosotros.
Bona tarda.
Adéu-siau. Que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. El Barça es juga molt a París. Es juga als quarts de la Champions i ho vivim amb la passió del millor futbol.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Olivero.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des del Parc dels Prínceps, París Saint-Germain, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El 13 i 14 d'abril vine a gaudir d'espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. T'ho perdràs? Compra ja les teves entrades a circuit.cat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de l'Espanyol Esports Cope. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Què s'explica el bo de Jofre?
És un grande, eh? Perquè...
Bon partit l'altre dia.
Sí, assistència i gol, sí. El millor del partit, sens dubte, contra l'Albacete. I amb un gol des de fora l'àrea, estupendo, tipus Foden, com ahir. Gironí, de 22 anys, ha perdut a la seva mare i al seu pare en un any. Va ser, evidentment, doncs, un gol especial per ell. Ha passat moments molt durs els darrers mesos, setmanes. Així que avui, evidentment, doncs, ha reconegut que, escolta tu, no ho està passant bé a la vida, però que el futbol de vegades li dona una alegria.
És evident que no han sigut setmanes fàcils ni mesos fàcils, però per sort tinc gent al meu costat que m'estima molt, hi ha un grup aquí que és una família, llavors jo estic molt agraït de tot el suport del club, de la gent, dels companys. Jo quan estic a dins del camp o quan vinc aquí entreno i tal, és una forma de, com bé dius tu, evadir-me. Llavors jo quan estic a dins i també a fora intento només pensar en el futbol, que és com una manera d'escapar-me i de ser feliç. Llavors jo dins del camp sóc feliç i no tinc problema en evadir-me.
Sí, senyor, i nosaltres que ens en alegrem. Un Jofre que parla d'aquest atreviment que els demana Manolo González.
Bueno, el Manolo sempre ens demana que siguem atrevits, que ens atrevim a fer les coses, llavors... sí, potser sí, llavors ja en aquestes alçades de la temporada ja entren moltes coses que, com bé dius, potser ja no és tot purament tàctic o estratègic, però està clar que nosaltres hem de ser atrevits, per sort tenim un gran equip i tenim la qualitat per fer-ho, llavors sí, potser sí que l'atreviment doncs és un punt clau.
Hi ha una nova perica a Barcelona, Cayetana Aguado. La filla de l'Álvaro Aguado, ja deia fa uns dies que estava a punt de parir aquí a Esports Cope, doncs ha parit la dona d'Aguado. I un Aguado que serà baixa, pel proper partit a Leganés, en el seu lloc jugarà, evidentment, Keidi Vare. Per Puado ja veurem qui juga i quins són els desitjos de l'audiència d'Esports Cope. Demà més feina, per la tarda, al Stage Front Stadium, amb roda de premsa de l'entrenador, perquè viatgen tots divendres al matí cap a Leganés per jugar a Butarque, a 8:45.
Gràcies, Quique.
Sort.
Gràcies.
Adéu.
Un darrer apunt de futbol. Edu, per parlar de la victòria de la selecció espanyola femenina, 3-1 davant la República Txeca.
Remuntada express per mantenir el primer lloc del grup en la fase de classificació per l'Euro de Suïssa. Victòria 3-1 contra la República Txeca en un partit on Espanya va tenir el control de la pilota des de l'inici, però que va patir més del previst contra la ventafocs del grup per acabar sumant els 3 punts a la segona part amb els gols de Méndez, Jenny Hermoso i Mariona en 11 minuts. Burgos va premiar les campiones del món en un estadi al plantí ple. Espanya segueix a pas ferm. Montse Tomé destaca la bona reacció de l'equip de cara als Jocs Olímpics.
Estos partidos nos preparan para los Juegos Olímpicos. Todo nos sirve. Al final el equipo va madurando, el equipo tiene que seguir cogiendo esta competitividad a nivel internacional y todo nos ayuda.
Uns jocs als de París, per cert, on ja coneixem l'últim rival d'Espanya, serà Nigèria. Zambia ha deixat fora el Marroc, que entrena Jorge Vilda després de guanyar 0-2 a Rabat i remuntar l'1-2 del partit d'anada.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet i tennis.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo que se ve... Y lo que no se ve...
Mirará que enfocan el palco. No. Estaban contando, Mónica, que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido... ¡Tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este miércoles con la ida de los cuartos de la Champions. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y PSG, Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es, Onda Media y la aplicación móvil.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, no, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Te lo digo? Te lo cuento. Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Anem al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Has estat present aquest matí a la presentació de Dani Miret com a nou tècnic de la penya, eh?
Pel que resta de temporada i fins al 2026. Aposta de la casa perquè després de Josep Maria Izquierdo, que és l'assistent de Zeljko Obradović, que l'ha acompanyat tota la vida, per fi torna a tenir el Joventut de Badalona un tècnic de Badalona. Avui eren presents tant el president Juan Morales com Dani Miret, i jo crec que primer hem de parlar de qui ha sortit, que és Carles Duran. Ja vam repassar la seva etapa exitosa en el moment, el 2018, que agafa doncs, l'equip. Juan Morales explicant els motius de la destitució de Carles Duran.
Aunque l'equip estava en una dinàmica que no era positiva i no veiem que aquesta dinàmica fos a canviar. I és veritat que no falta molt perquè acabi la temporada, però sí falta. Falten 6 partits, més i mig, i això no és un fet que podem ignorar.
El que sí que és una aposta, Dani Miret, perquè tens un marge d'aquestes 6 jornades, inclús si l'equip es fica al play-off per veure, no és el mateix fer la gestió de talent jove o de ser tècnic assistent que agafar un equip de primer nivell com és el Joventut de Badalona i com és, en aquest cas, la Lliga Endesa i també poder disputar competició europea la temporada vinent. Primeres paraules, primera declaració d'intencions, primer discurs del nou tècnic de la penya.
El primer missatge és que hem de reaccionar. Aquest any, com bé dieu, han passat moltes coses. L'equip sempre ha reaccionat i que ara, en aquests propers entrenaments, propers partits, a mi no em val només ser competitiu en el partit, hem de ser competitius en cada cosa que fem, en cada entreno, en cada moment, perquè no estem aconseguint el que l'expectativa del nostre entorn espera.
I que tingui sort. I èxits, Dani Miret. De moment, el debut complicat a pista del Reial Madrid, que ve de 2 derrotes consecutives davant el Baxi Manresa i el clàssic al Palau Blaugrana.
Tres minuts i arribem a les 4 de la tarda. Acabarem parlant de tennis, que hi ha doble notícia. Per una banda, Alcaraz ha causat baixa al torneig de Monte Carlo i tenim ara mateix el Juan Arias a les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona, on la setmana que ve es disputa el Godó i on aquesta tarda s'ha de provar Rafa Nadal. Juan, bona tarda, endavant.
Què tal, Bajori? Bona tarda. Sí, Rafa Nadal, que s'entrenarà a partir de les 5:30 aproximadamente en el Real Club de Tenis Barcelona con otros tenistas de cierto nivel para comprobar si se ve en condiciones para competir a partir del próximo lunes, que es cuando empieza el Godó, aunque Nadal, en caso de jugar, lo haría martes o miércoles. Lo que quiere hacer el balear es en la pista probar, recuperarse de alguna pequeña molestia porque no tiene ninguna lesión importante y ver si puede recuperar su mejor nivel ante tenistas de cierto nivel. Por tanto, es una cita importante para el tenista balear. Es decir, no es tanto una lesión, sino las sensaciones de poder ser un jugador competitivo. Y por lo que hace referencia a Alcaraz, se ha lesionado en el brazo derecho en el partido que tenía que jugar contra Oje Aliassime en Monte Carlo. Se le van a hacer unas pruebas. Parece que no es una lesión importante y que el bicampeón del Conde de Godó, años 22 y 23, sí que estará en este torneo, lo que sería un gran revés para el Godó es que tanto Nadal como Alcaraz finalmente causaran baja.
Un gran revés, ¿eh? Nunca mejor dicho. Esperem que no i que puguin estar els dos, tant Nadal com a Alcaraz, a la propera edició del Godó que arrenca la setmana que ve. Juan, ens expliques, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esportscope. Albert, d'última hora, alguna cosa?
Sí, cas Dani Alves. L'Audiència de Barcelona ha refusat els recursos tant de la Fiscalia com de l'acusació particular i fins que no hi hagi sentència ferma, Dani Alves seguirà en llibertat provisional.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, us preguntem si signeu l'empat aquesta nit al Parc dels Prínceps. Sí que l'heu signat al 73%, no al 28%. En clau Girona, us preguntem si voldríeu que tornés la propera temporada Oriol Romeu. Heu votat que sí, també la majoria, el 62%, que no al 38%. I en clau Espanyol, qui ha de jugar per Puado a Leganés. Aposteu per Pere Milla al 15%, per Keita Balde al 23%, la majoria per Gaston al 62% dels que heu votat. Us recordo que, segurament no fa falta, que avui hi ha tiempo de juego a la COPE a partir d'un quart de nou, la Champions, PSG-Barça des de París i Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund des del Metropolitano. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.